o preguntes que la ciutadania de Sant Cugat estimi oportunes. Recordo que podeu, per tant, anar enviant les preguntes o les qüestions mentre es vagi fent la present exposició. Permeteu-me també agrair el suport, el treball i la dedicació dels equips dels serveis econòmics de l'Ajuntament que han fet possible la realització d'aquest pressupost, també la interlocució dels grups de l'oposició, així com dels grups municipals que conformen el govern, i agrair també el suport i el treball de l'equip de comunicació de l'Ajuntament per fer possible i fer més fàcil el nostre treball per presentar a l'audiència aquest fet. Presentem avui uns pressupostos que, al nostre entendre, donen resposta a les necessitats de la ciutadania i també del teixit empresarial, del teixit econòmic de la ciutat, i que afronta amb garanties els reptes que tenim com a ciutat. Sant Cugat som, com tots i totes vostès en saben, una ciutat amb grans potencialitats, amb un gran dinamisme, fruit de l'empenta de la seva gent i de les seves empreses, i amb una força capaç de transformar en fortaleses tot el que podrien semblar a priori debilitats. Aquest equip, com hem vist, l'equip de govern, hem treballat de valent per trobar un punt d'equilibri entre el que és urgent en aquesta època de pandèmia i el que és important pel nostre municipi, i hem hagut de treballar també en el curt termini i el mig i el llarg termini. Ens hem dotat d'un full de ruta, ens hem dotat d'un pla d'actuació municipal que ens ha vertebrat, com explicaré més endavant, tota l'elaboració del pressupost. S'ha reflexionat, s'ha planificat i s'ha prioritzat, com molt bé tots vostès saben, tots i cadascun dels euros pressupostats, perquè estem parlant de diners públics i parlant de la responsabilitat d'una bona gestió en aquest sentit. Hem hagut d'ordenar la nostra organització a través d'un nou mecanisme, que és el pla d'actuació municipal, amb una nova estructura, i per tant ho hem hagut de fer amb circumstàncies excepcionals, circumstàncies, com vostès saben, de fer front a mitigar els efectes de la Covid, i que això ens va afectar en el pressupost de l'any 2020 i també ens ha afectat en la proposta de pressupost en l'any 2021. I segurament ens acabarem amb el mandat l'any 23 en aquesta situació. En aquest sentit, breument, el nostre pla d'actuació municipal, i que vam aprovar el juliol de l'any passat, estableix un seguit de prioritats amb 8 objectius estratègics, 53 línies d'actuació i 295 actuacions concretes. En el passat ple extraordinari i d'aprovació inicial del pressupost també vàrem aprovar el que en diríem el PAM executiu, és a dir, totes les línies d'actuació. I allà es podia desgranar perfectament tot el pressupost del nostre Ajuntament amb aquestes línies d'actuacions. Si m'ho permeten, així anirem seguint el guió. El 2020 i el 2021, com anàvem dient, venen marcats per uns cicles també de transició interna, és a dir, d'una nova visió, d'un canvi de rumb financer, un canvi d'estructura pressupostària, i per tant passem del pacte de l'antic govern al PAM 2020-2023, en què adquirim un compromís amb les persones, adquirim un compromís amb el territori i adquirim un compromís amb el planeta. I amb això vertebra moltes de les actuacions municipals que fem, sobretot en l'àmbit d'actuació de la participació, així com hem fet també en els consells de barri i amb els pressupostos participatius. Per tant, també estem envoltats al mig d'una situació excepcional, d'una situació que ens ha portat la pandèmia en aquesta situació. I això també ens ajuda en certs aspectes amb un canvi de normativa estatal, com la suspensió de la regla de despesa i l'estabilitat i també el no haver de complir l'estabilitat financera, malgrat que el nostre Ajuntament sí que té una estabilitat financera i una fortalesa financera força important. Evidentment, la transparència, la regulació de factures fora de contractes heredades dels anteriors governs i, per tant, el pla d'acció marcat per la intervenció general també ens obliguen a tenir un pressupost molt més detallat i molt més acurat. Sens dubte, les obligacions adquirides en exercicis anteriors, però també adquirides en l'exercici de l'any 2020 i que encara no han estat entrades, l'adquisició de patrimoni i les expropiacions forçoses també són un element important a l'hora o han estat un element important a l'hora de la construcció del nostre pressupost. En tot cas, el que fem, sens dubte, és fer un salt endavant amb un esforç i una capacitat inversora a través de l'endeutament i del finançament extern. Com deia abans, el nostre pressupost es basa en l'estructura del Pla d'Actuació Municipal, en què té els principals objectius amb aquest canvi de paradigma respecte als pressupostos anteriors. I, per tant, aquest donar compliment al Pla d'Actuació Municipal, aquest augment i la consolidació d'ingressos de manera directa o indirecta també són una preocupació per a aquest govern, i també hem hagut de fer front a un augment de la retribució del personal perquè així ens ho requereix i ens obliga la llei. També hem hagut de preveure la taxa de reposició que els pressupostos generals de l'Estat doncs, ens dictaminen en aquest sentit. Òbviament, hem hagut també de garantir el finançament dels ens públics, dels nostres ens públics, per la sostenibilitat, així com són els organismes autònoms, com Promusa, la nostra empresa d'habitatge i serveis, i com Cugat.cat, la nostra empresa pública de comunicació, així com la resta d'organismes autònoms que tenim de l'organisme autònom del centre cultural, etc. Al mateix moment, hem volgut preveure un alleugeriment de la pressió financera de l'Ajuntament a través de possibles, novament, amortitzacions de crèdits. En l'exercici de l'any 2020 vam fer una amortització de crèdits de 4 milions d'euros i en aquest cas, d'aquesta manera, també ens estalviàvem els interessos programats a llarg termini i en aquest cas també estem fent un estudi de quins poden ser aquells crèdits que poguessin fer front també a la seva amortització en l'exercici 2021. I, òbviament, hem de controlar tota la despesa que ens pugui donar en fer front a mitigar els efectes de la Covid que dèiem. Si l'any passat vàrem esmerçar vora els 17 milions d'euros de reserva, en aquest cas creiem que aquest any no serà tan important, però també fem una forta reserva. Estem treballant en aquest programa per mitigar els efectes de la Covid de l'any 21. I us hem de dir una notícia, que és que el pressupost i les inversions estan basats en el proper exercici, l'any 22, estaran basats en un realisme cada vegada més important i, per tant, prendrem la base d'execució executat en l'any anterior per fer un exercici més important. El que sí que podem dir és que mai el nostre Ajuntament havia fet un esforç tan gran amb una inversió, amb un procés d'inversió. Aquest any tenim un increment d'un 2,37% respecte a l'any anterior. Per tant, també podem parlar no només d'un esforç inversor superior a qualsevol exercici anterior, sinó que tenim el pressupost més elevat de la història de Sant Cugat amb aquests més de 152 milions d'euros. Com podeu veure, l'any passat ja havíem adquirit una xifra rècord amb 149 milions d'euros. Partíem d'una base entre els 120 i els 130 milions d'euros aproximadament en la darrera dècada i ara fem un salt qualitatiu. Molt possiblement els propers exercicis no podrem fer aquest esforç que estem fent enguany. A nivell d'ingressos, ja per entrar una mica més en matèria, vaig tirant cap endavant i cap enrere, disculpeu-me. A nivell d'ingressos, Us fem aquest formatget perquè tingueu una mica la magnitud de quins són els ingressos. Òbviament, la major part dels ingressos del nostre Ajuntament provenen dels impostos, tant dels impostos directes com dels impostos indirectes, i hi ha una part molt important que també provenen de transferències d'altres administracions supramunicipals, Generalitat, Estat, Àrea Metropolitana, Diputació de Barcelona, etc., i en aquest sentit. I, evidentment, doncs, una part important també amb tot el que fa referència al que són els passius financers i altres. Ho tindreu detallat, en tot cas, quan el pressupost estigui penjat. En el pressupost de despeses, que en aquest cas teníem aquest augment dels 150 de milions d'euros, teniu aquí un desgranament pel que en diríem els capítols de l'estructura financera, no pas a través del PAM, després ho podrem veure a través del PAM, però veiem que la principal despesa que té l'Ajuntament, despesa o inversió que té l'Ajuntament, és amb béns i corrents i serveis, és a dir, la prestació de serveis propis i impropis del nostre Ajuntament, i el segon gran capítol seria la inversió i la despesa amb personal. Per tant, en tot cas, aquestes diapositives estaran a disposició de la ciutadania perquè en pugui després fer-ne un ús i pugui també, d'alguna manera, analitzar-la i en conseqüències presentar, si estima, algun tipus de pregunta o algun tipus de delegació, que en parlarem al final. En la següent qüestió, el que dèiem, traslladem dels capítols de l'estructura tradicional pressupostària el que nosaltres hem fet l'estructura dels objectius estratègics del Pla d'Actuació Municipal 2020-2023. I, per tant, es resolen amb aquests 8 objectius estratègics que comentàvem i en el qual fer de Sant Cugat una referència en la transició ecològica es fa un salt endavant, que són aquests més de 24 milions d'euros. Aquesta és la segona partida més important. Evidentment, la partida més important de totes és assegurar la bona gestió, el que seria l'objectiu número 8, que és assegurar la bona gestió de recursos públics i la corresponsabilitat amb la societat i amb la presa de decisions, que aquí estarien immersos, a ningú se li escapa, tot el que són els serveis urbans, els serveis de la nostra, del nostre municipi, recollida d'escombraries, el que seria neteja viària, el que seria el manteniment de totes les zones verdes, els parcs, els equipaments, etc. Per tant, és lògic, i així passa amb tots els ajuntaments, que aquesta sigui la gran partida. Volem destacar també la priorització i la democratització en les polítiques del que en diríem drets socials, el que seria educació, cultura, esports, lleure com a eixos de transformació social, en aquest sentit, amb aquests 17 milions d'euros incorporats, i sumant-hi els 6 milions del que seria el segon objectiu de dignificació i visualització de l'àmbit de les polítiques socials. Aquest és un esforç que ha crescut any rere any i que té la tendència a continuar creixent tant en recursos econòmics com en recursos humans, en recursos de gestió directa. I, òbviament, tenim aquí dos dels capítols que són prou importants i que han aflorat en la pandèmia, que són l'emergència habitacional, amb una dotació de més de 3 milions d'euros, i, evidentment, impulsar un pacte per l'ocupació i la qualitat de i preveure la promoció econòmica de la nostra ciutat amb més de 3 milions d'euros. El repartiment, en aquest cas, doncs, seria aquesta qüestió, aquest repartiment. Com podem veure, tenim una bona gestió en tot el que són els diferents objectius estratègics de la nostra ciutat, un repartiment que no ha de ser equitatiu entre els diversos àmbits ni diverses responsabilitats polítiques. I abans m'havia deixat també, òbviament, el desenvolupament urbà, tot allò que afecta la nostra ciutat, també té una forta ingerència de diners en aquest sentit, que estaríem parlant més de 19 milions d'euros en aquest sentit. Òbviament, no presentaré tot el que són les partides de manera desgranada, però si nosaltres féssim una agrupació entre les diferents despeses i inversions en personal, sí que li volem donar aquesta importància, perquè la màxima dedicació, estem parlant del, no hi veig bé, de més del 71% dels recursos, amb recursos humans, estan destinats al que són els recursos dels nostres serveis de la ciutat, serveis d'atenció a la ciutadania, serveis de brigada, serveis d'administració, etc, etc, i tan sols un percentatge molt petit, que arriba al 5%, diríem que són aquests els càrrecs polítics, els càrrecs eventuals en aquest sentit. Sí que és important també la despesa en seguretat social, amb el que serien les quotes i les despeses socials, quasi arribant amb aquest 25%, un 24% exactament, per ser curosos amb els números. En aquest sentit, i parlant ja en el capítol d'inversions, la nostra capacitat inversora, com he dit, és la inversió més gran, o almenys la xifra posada en inversions més grans en un pressupost, i per tant ens podem comentar-ho ben clar, que és el major esforç inversor dels darrers anys, i els projectes d'inversió aquest any han estat organitzats també, tal com dèiem, amb els objectius estratègics del PAM i la seva correlació amb els àmbits de gestió. Ens hem hagut de dotar també de fer front, haurem de fer front també a l'expropiació de les zones verdes, una partida prou important per la dotació de compra de patrimoni. Com sap la ciutadania, aquest Ajuntament té la voluntat d'adquirir patrimoni, sobretot patrimoni d'interès per la ciutat. En aquests moments estem negociant, com vostès saben, i vàrem presentar la compra de Torre Negra i els vorals de Torre Negra, i això ens ha de fer preveure que podem tenir adquisició d'altres instal·lacions, d'altres equipaments o d'altres immobles que ens facin que haguem de dotar-nos d'una partida de compra de patrimoni. I, evidentment, el que hem fet aquest any és un pas endavant i no hipotecar el patrimoni amb determinats projectes que a vegades no veuen la llum i que van passant d'any en any, de petits projectes que no es poden realitzar i que el que fan és hipotecar diners i evitar que es puguin utilitzar amb diferents infraestructures. Per tant, en aquest cas tindríem una... Disculpeu, estaria millor aquesta distribució d'inversions que comentàvem. Tindríem un seguit de... En podríem anomenar bosses d'àmbit de gestió correlacionades amb el PAM, perquè siguin les àrees les que prioritzin aquells projectes que estan més madurs o que poden ser subjectes de ser realitzables. D'aquesta manera, el que farem és que una obra, permeteu-me un exemple, i que potser no ve a llum, una obra, doncs, no eviti que es puguin realitzar altres projectes. Paradigmàtic pot ser, per exemple, la coberta de la piscina del Parc Central, que en anteriors exercicis anava passant d'un exercici a l'altre i no realitzava mai, malgrat que aquella partida de 300 o 400 mil euros doncs estava també dotada. O la cobertura de la pista de Maginer, una obra que no es pot realitzar per qüestions de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, i que, per tant, aquells diners quedaven hipotecats i no es podien utilitzar perquè tenien una utilització finalista. Nosaltres volem evitar aquestes hipoteques i, com poden veure, doncs aquí tenim el llistat de tots els àmbits de gestió. Torno enrere a la diapositiva del tema de del que serien les... permeteu-me que faci... si no veig, del que serien les partides d'inversió. Per què tenim unes partides finalistes, com deien, si volem evitar les partides finalistes? Doncs bé, aquestes partides que tenim d'inversió al monestir, al complex aquàtic de Miresol, la zona de conversió de vianants del carrer Ansel Clavé, la rehabilitació del centre d'emprenedoria o el camí escolar del Pont del Diari, figuren aquí perquè són inversions que no es realitzen amb diners propis. I aquestes sí que han de portar aquest títol finalista, perquè són inversions que ens provenen d'altres administracions i que, per tant, hem de justificar i, per tant, ho hem de fer d'aquesta manera. Respecte al que seria els organismes autònoms, aquí teniu les diferents transferències de capital, amb els quals, doncs, d'alguna manera estem obligats al manteniment o millora d'equipaments i que posem en el capítol inversor, a Coat.cat, a Promusa, a l'organisme autònom municipal del centre cultural, a les biblioteques o inclús la transferència que hem de fer front a la AMD de Vall d'Oreig. I en aquest cas, doncs, aquestes altres partides que hem volgut posar conjuntament, que serien les expropiacions i la compra de matrimonis, de patrimoni, de quasi 4 milions d'euros cadascuna. Disculpeu-me el lapsus. En aquest sentit teniu també organitzat la distribució d'inversions en aquests capítols en els quals doncs, veiem la importància de cada trosset del pastisset. Òbviament, les inversions més importants són aquelles que corren a càrrec dels diferents àmbits, així com el finançament extern aquest, i que podem anunciar que properament anunciarem també un fort capítol inversor provinent de l'àrea metropolitana per a l'exercici 2020-2023. Per tant, tot això formarien aquests diferents paquets. Evidentment, la compra, el que seria la transferència de capital, la Promusa, per realitzar habitatge, estaríem aquí amb una quota fixa aproximadament del 9% d'aquestes inversions, de 2 milions d'euros. El que no treu és que totes aquestes operacions que a vegades s'estan fent de recompra de pisos usats o de pisos del retracte que tenim la possibilitat de poder-ho fer, no estima que surtin d'aquí, sinó que també poden sortir d'altres fonts d'inversió en aquest sentit. En aquest sentit, la distribució, precisament en termes d'objectius estratègics del pla d'actuació municipal, tenim aquesta importància i on, evidentment, la transformació social, cultura, educació, esports i lleure s'emporta el gran pessic inversió amb més de 9,5 milions d'euros, concretament 9.606.526 euros, i on aquí teniu desglossades també pel desenvolupament territorial, la transició ecològica, també una partida prou important de més de 5 milions d'euros, per l'emergència habitacional, aquests 2 milions d'euros que dèiem per fer front a el que tenim compromès amb Promusa, i amb la bona gestió, la corresponsabilitat i la participació en una inversió de més de 2 milions d'euros. En tot cas, tenim per àmbits de gestió, també teniu aquest formatget en què veiem que realment doncs, esports és possiblement l'àmbit en què s'emporta un pessic més important de les inversions, amb aquest 33%, però aquí tots els àmbits de gestió provinents del pla d'actuació municipal doncs, tenen la seva importància. En aquest cas, com parlàvem del pressupost de l'Ajuntament, però hem de parlar d'un pressupost consolidat, un pressupost que inicialment de l'Ajuntament és de més de 150 milions d'euros, però si hi afegim tots els organismes autònoms, elevem la xifra fins als 179,3 milions d'euros. Per tant, una pujada també important respecte a l'any passat. Teniu a les imatges, teniu el desglòs dels nostres diferents organismes i també el que significa el pressupost de l'Ajuntament en aquest cas. El pressupost, sens dubte, és una eina indispensable per desenvolupar el pla d'actuació municipal, com hem pogut veure. Hem de continuar finançant els ens públics, per la seva sostenibilitat i hem de garantir la seva sostenibilitat i que puguin continuar treballant. Els treballadors dels ens públics són treballadors públics també, i això vull tenir-ho present. Per tant, tenim la voluntat de destinar un important nombre del romanent de tresoreria del 2020 a mitigar els efectes de la Covid. Com he dit, possiblement no arribar a la xifra que vam destinar l'any passat, però sí una xifra important, al voltant dels 10 milions d'euros. Alleugerir l'endeutament financer també seria un d'aquests objectius, per acabar, i evidentment confeccionar el proper pressupost amb temps i forma com hauria d'haver estat aquest. I per tant, el primer que hauria d'haver fet és disculpar-me a la ciutadania perquè aquest pressupost hauria d'haver estat trebat ja a 31 de desembre del 2020, però evidentment, donada la transformació interna i donada la situació de la Covid, doncs ens fa que ho fem d'aquesta manera. I remarcar aquest pressupost més elevat de tota la història, amb aquesta xifra inversora també més elevada de tota la història. Per tant, volem donar aquest canvi de mentalitat. Ens obrim, sobretot ens obrim en aquest món, en aquest moment del Pla Municipal d'Actuació, del Pla d'Actuació Municipal, del PAM, amb aquest canvi de prioritats. Es comença a fer el viratge de la maquinària de l'Ajuntament respecte als 32 anys de govern, dels 32 anys dels anteriors governs. Per tant, un canvi en la manera de governar, un canvi en la manera d'estructurar el pressupost, un canvi en la manera també que els gestors pressupostaris de les diferents àrees, aquí també vull agrair la feina feta i desenvolupada, i plantejar solucions des de l'esquerra, des de l'honestetat i des del progrés. Posem a disposició de la ciutat i de la ciutadania aquest pressupost, el pressupost amb el major increment d'inversions, com hem dit, i d'inversions d'infraestructures, per moure i fer créixer l'economia i que a la vegada ens permetran la modernització, la digitalització i l'actualització de l'estructura de l'Ajuntament a la nostra ciutat. Són uns pressupostos que plantem cara a la vegada als efectes de la crisi sanitària, de la crisi social i de la crisi econòmica de la Covid-19, posant la salut, les persones i les pimes, autònoms i professionals, al centre de l'acció de govern i a les polítiques públiques. En definitiva, són els pressupostos que Sant Cugat necessita, que necessita la seva gent i que necessitem tots per dotar-nos i fer front als reptes que tenim davant. Sens dubte, per reconstruir socialment el nostre municipi i per reactivar l'economia del nostre teixit empresarial. Jo em quedaria amb aquesta explicació. Crec que ha estat extensa. No hem volgut donar moltes xifres per no marejar, per fer una qüestió ràpida, i en tot cas, feta aquesta presentació, dir-vos que podreu consultar a la web municipal el pressupost desgranat amb cadascú de les seves partides. I com preveu l'audiència pública, passo a respondre algunes de les preguntes de la ciutadania i que ens acosta, que no he saludat abans, a la companya, a la Marina Casals, de l'àrea de participació.
Hola, bon dia. Doncs tenim ara mateix 5 preguntes. Vaig enumerant-les perquè les persones no estan aquí presents avui, però la primera pregunta ens l'ha fet arribar la Marta Duran, que planteja si s'ha previst en els pressupostos alguna partida a ajuts per promoure la instal·lació d'energies renovables.
Bé, si parléssim de partida, hauríem de parlar d'una partida de subvencions. D'acord? I nosaltres el que hem fet i el que vam fer va ser la modificació de les ordenances fiscals de l'any anterior per tal de poder preveure aquesta bonificació. Per tant, no estaríem parlant d'una partida en concret, sinó estaríem parlant d'una bonificació fins al 50% de l'IBI en les instal·lacions fotovoltaiques, que així ja reconeixen i en les quals estem treballant per alleugerir també la tramitació i poder-hi fer front. Es pot estudiar, i de fet ho tenim, aquesta base d'estudi, per fer front a aquestes instal·lacions d'energia renovables. Volem saber quin és l'abast i la necessitat i ens agradaria poder també anunciar la inclusió d'entitats i col·lectius que es poguessin també en base a aquesta eficiència energètica, no només parlem de fotovoltaiques, sinó que estaríem també parlant de l'eficiència energètica, perquè al cap i a la fi és el que estem no només parlant de la generació energètica, sinó també de del malbaratament energètic que pot produir doncs, uns mals tancaments, un desgast també excessiu en consums, etc.
Perfecte, doncs moltes gràcies. Esperem que la Marta hagi pogut seguir la resposta pels diferents canals. Llenço la segona pregunta que ens ha fet arribar la Maria Baricat i en aquest cas vol saber si s'invertirà en la millora dels busos urbans.
Bé, aquesta és una partida que ja preveiem en el pressupost del 2020. Com saben, tenim sobre la taula també la modernització de tota la nostra flota d'autobusos urbans i entremig tenim un marc competencial que ens obliga, entre cometes, perquè no és obligació nostra, sinó que traspassa la competència a l'àrea metropolitana de Barcelona. Precisament aquestes darreres setmanes hem estat parlant amb l'àrea metropolitana de Barcelona de com fer aquesta transició, que sigui l'àrea metropolitana de Barcelona qui faci la gestió del transport urbà a la nostra ciutat, i en aquesta transició hi ha la previsió del recanvi d'autobusos. Sé que l'alcaldessa l'altre dia a línia directa va donar una xifra aproximadament amb millores en la mobilitat, en el qual també doncs, hi han incloses aquesta millora dels busos. Som conscients i agraïm la pregunta de la senyora Baricat per poder posar llum, no?, amb un problema que tenim endèmic d'uns autobusos que en aquest moment hem de renovar la flota, però com que també hem de renovar la licitació i hem de renovar també el marc competencial de la mobilitat a la nostra ciutat, doncs que hi estem posats i que no pateixi que per diners no serà que no es canviïn els autobusos, per entendre'ns.
Perfecte. Doncs la tercera pregunta ens arriba d'en Jordi Aguilar i ens pregunta si de la partida d'habitatge públic dels pressupostos quina part es destinarà a l'habitatge nou i quina part a la compra d'habitatges ja existents.
Bé, aquesta és una pregunta, és molt pertinent, perquè aquestes són dues de les polítiques, no només són aquestes dues de les polítiques en la millora de l'habitatge i amb l'emergència habitacional que nosaltres ens hem plantejat. Tenim un problema a la ciutat de cerca de possibilitat de construcció d'habitatge públic, perquè creiem que ja quasi ens hem consumit el sòl d'habitatge. Haurem de fer una reflexió, de fet l'equip de govern està fent una reflexió en aquest sentit i està treballant també intensament Promusa. Què fa l'Ajuntament? Promusa li dona les polítiques d'habitatge, més enllà del que sigui l'emergència que passa per drets socials, que per tant hi ha una necessitat imperiosa de fer-hi front davant d'un desnonament, davant d'una situació de precarietat, hi fa front, però tot es treballa a través de Promusa. I per tant, Promusa és qui gestiona aquests recursos, Promusa és qui està fent la planificació de la construcció d'habitatge nou i també vull posar sobre la taula que hi ha molt de l'habitatge privat que s'està construint a la nostra ciutat en el qual passarà a ser no públic, però tindrà un preu de protecció oficial. Per tant, també hem d'incorporar aquest part de protecció oficial, el que seria dins del radar d'habitatge de protecció oficial, en aquest cas privat, però que també és una de les altres polítiques que estem fent. Per tant, nosaltres no desgranem des de l'Ajuntament quin és el percentatge d'adquisició d'habitatge o de construcció d'habitatge nou. Això és la política de Promusa, que és la que està fent en aquest cas, i és la que, en tot cas, a través del seu Consell d'Administració, doncs determina quines són les polítiques d'habitatge. També és cert que som sensibles, si en el cas de que Promusa es veiés amb una dificultat econòmica per l'adquisició d'habitatge o per la construcció, creiem que l'Ajuntament també hauria de fer un esforç en aquest sentit i possiblement fer una modificació pressupostària.
Doncs perfecte, moltes gràcies. Seguim amb la quarta pregunta. Recordo que n'hem rebut 5 fins en aquest moment. La quarta pregunta és la del Carles González, que ens demana si ens pot precisar quines seran les mesures de xoc per la Covid i quins sectors aniran especialment destinades.
Sí, nosaltres el juliol de l'any passat ens vam fer l'aprovació d'un document que és, si em disculpeu, d'un document juntament amb el Pla d'Actuació Municipal, d'un document que es titula Síntesi final de les comissions especials per abordar l'impacte de la Covid-19. Aquí detallàvem més d'un centenar de propostes i de projectes per fer front i per mitigar a la Covid. Evidentment no explicaré el document, però en aquest document per nosaltres segueix continuant tenint validesa. Sí que és cert que algunes de les propostes que van final, que en el seu moment ara han perdut sentit, o n'hi ha d'altres que no estaven incorporades i que per tant les haurem d'incorporar. Per tant, li demano al senyor González que si té algun tipus d'idea ens les adreci i evidentment doncs, les tindrem present. Però sí explicar-li que el nostre aquest document de treball i les nostres prioritats per fer front a mitigar els efectes de la Covid, per haver les mesures xoc que parla ell, en tot cas es determinen en tres àmbits bàsicament, que serien abordar l'àmbit social i d'habitatge, per una banda, per l'altra, incrementar i reforçar els serveis de ciutat, serveis tecnològics per una banda per poder continuar teletreballant i que el ciutadà no es vegi malmet la interacció i la interlocució amb l'Ajuntament, o bé amb aquells serveis de neteja, de reforç, de neteja viària, de desinfeccions, etc. I l'últim gran eix per nosaltres, el de reactivació econòmica. I aquests els continuarem implementant. En el primer gran bloc seria doncs, l'increment d'ajuts socials en famílies, subvencions també per entitats perquè puguin continuar la seva activitat, l'adopció d'eines digitals pels estudiants, que continuarem reforçant això. Vull recordar que Sant Cugat va ser pioner en posar en marxa a través del projecte LabDu i a través de la compra de pins de connectivitat perquè els alumnes de la nostra ciutat no patissin la bretxa digital o la bretxa educativa, en podríem parlar ja, inclús en aquest sentit, i per tant també implementar tots aquells ajuts directes o indirectes en matèria d'habitatge. L'Agència Catalana d'Habitatge també ha augmentat les seves dotacions, per tant, també hem de dir que totes les administracions ens estem fent front per poder tirar endavant i perquè la ciutadania li afecti al mínim o al menys possible la Covid. Vull també de posar en relleu tots els esforços amb el que seria la pobresa energètica en què l'àrea metropolitana, la Diputació de Barcelona, i vull posar de relleu també l'acord que es va signar fa poques setmanes amb el tema de pobresa energètica, de fer front al deute de persones que no podien pagar els seus rebuts de subministres a nivell català, i per tant això ho seguirem abordant. En termes de servei de la ciutat, el que comentava, el tema de la desinfecció dels espais públics, carrers, residències, equipaments municipals, etc. I, evidentment, les mesures de seguretat i higiene que hem de continuar mantenint en el carrer i de prevenció. I, per tant, ho hem de continuar fent. Presentàvem també els projectes dels agents de civisme, que els hem de lligar també en els de protecció civil, policia local i Mossos d'Esquadra per fer front a tota aquesta qüestió. I la consciència també dels diferents establiments en mantenir aquestes mesures de seguretat. I en temes de reactivació i suport econòmic, doncs aquests ajuts a les empreses, comerços, autònoms i professionals, que en aquest cas doncs, hem pogut establir bases d'ajuts, subvencions directes, o els bons per donar suport al comerç local, no? Amb aquella inversió previsió inicial de 600.000 euros, que malauradament o sortosament no es va exaurir, però que pretenem la seva repetició en aquest sentit, i els serveis de promoció econòmica ja estan treballant en aquest sentit, i evidentment el suport i el assessorament que es realitza des de promoció econòmica, des de la oficina d'atenció a l'empresa, amb els diferents projectes d'intentar donar suport en el teixit econòmic i establint aquest diàleg constant amb la restauració, amb el teixit empresarial i amb el món del comerç.
Perfecte, doncs resposta a aquesta quarta pregunta. Traslladem la cinquena i última pregunta que hem rebut ara fa pocs minuts. En aquest cas és d'en Pere Martínez Mollet I voldríem saber, ens trasllada, si hi ha previsió d'executar alguna campanya de reparació de paviments asfàltics.
Sí, hi és, perquè hi figura en cada pressupost. Segurament queda amagada amb algun altre títol a sota. Evidentment no hi ha una partida concreta, però també estem treballant-hi en que una d'aquestes bosses que abans parlàvem de manteniment de la ciutat, doncs puguem també implementar aquesta necessitat. Jo vull traslladar un missatge de... Sabem que és un mal que s'arrossega des de fa molts anys, però una partida important per arreglar el que seria no només l'asfalt, sinó tot seria el pla de voreres, podem estar parlant d'una inversió aproximadament d'uns 25 milions d'euros per posar-nos al dia. I això és inviable per un pressupost anual. Per tant, el que estem fent és destriar aquelles emergències, aquelles coses que són més prioritàries, i estem intentant fer aquesta previsió i que a la vegada doncs, també puguem fer-ho efectiu, perquè podíem tenir els diners i els recursos o materials no disponibles per poder-ho fer. Per tant, hem d'anar treballant en aquestes situacions. Tenim 1,2 milions d'euros pel manteniment urbà, i que evidentment doncs, haurem de valorar si n'hi ha prou o haurem de fer algun tipus de modificació. I hi ha previstes diferents actuacions en diferents carrers que això també ajuden, no? Perquè queda també amagat quan parlem de l'arranjament d'un carrer també, doncs, evidentment doncs, hi ha la restitució de l'arbrat, el manteniment i arranjament i millora de les voreres, el repintat també dels carrils, etcètera, etcètera, la senyalètica, etcètera, etcètera. Per tant, un missatge de tranquil·litat. Tenim pendent, tenim ganes de fer-ho, perquè creiem que això és una de les coses que la ciutadania no és que valori del govern, és que valori de la seva ciutat i, per tant, ho volem tirar endavant. Gràcies.
Doncs no tenim cap més resposta, per tant, podríem deixar aquí el torn obert de preguntes.
No sé si ens han arribat més preguntes, com ho fem en aquest sentit. Si no, ho donaríem per acabat. Donem gràcies a la ciutadania que ha estat a través de les xarxes i a través de l'audiència i que han participat en la sessió, tots els espectadors. Vull agrair també a les persones que m'acompanyen aquí a la sala de plens, a la Marina Casals de participació, al Carles Merino i a la Sílvia González de l'equip de comunicació i els companys de l'àrea de presidència i economia, el senyor Rosendou i el senyor David Gutiérrez. Moltes gràcies. En recordar que poden continuar fent preguntes. En tot cas, això potser no estava previst. Ens poden adreçar a l'àrea de serveis econòmics si tenen alguna qüestió que resoldrem via correu electrònic. I recordar que les esmenes es poden presentar fins al proper divendres 16 d'abril. Entenc que fins a les 00, fins a les 00 hores. I a partir d'aquí dir-los als espectadors que posaríem en marxa tot el procediment. Resolució de les al·legacions, estimació o desestimació, convocatòria d'una comissió informativa extraordinària si està fora del marc mental del proper període del mes de maig i la convocatòria d'un ple extraordinari o incloure-ho en un punt del ple ordinari del mes de maig l'aprovació definitiva del pressupost. Dir-los també que hem engegat converses amb l'oposició i que, per tant, algunes van en més bon camí que d'altres, però a nosaltres ens agradaria que fos un pressupost de ciutat i que obtingués el màxim suport possible. Per tant, espero poder continuar treballant i que arribi a bon port aquesta negociació. Moltes gràcies a tothom, molt bon dia i que passeu una molt bona setmana.